La taula de l'Evangeli.
Benvinguts, benvingudes un diumenge més a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, com saben, que comenta per a vostès les lectures de la missa. Avui ens correspon de fer-ho de les del diumenge 15 de durant l'any. I ho farem amb la Ramona Valls i amb mossèn Joan Novac. Presentem-los i saludem-los. La Ramona Valls és professora de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Ramona, què tal?
Bon dia, bon dia.
Gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres de convidar-me.
I mossèn Joan Novac és rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. També bon dia per
a tu.
Bon
dia, un dia molt especial avui també per mi, perquè avui compleixo 18 anys de sacerdot, de capellà.
Doncs, per tant, felicitats.
També és un dia maco, també, per estar amb vosaltres. Joan. Moltes gràcies.
Comencem, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Escoltem la primera lectura, que és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 55.
Diu el Senyor: així com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra, la fecunden i la fan germinar fins que dona el gra per a la sembra i el pa per a menjar, així serà la paraula que surt dels meus llavis. No tornarà infecunda sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat.
El profeta invita a l'esperança amb aquesta comparació de la pluja que fecunda la terra i la fa produir fruit. Ens assegura que la paraula de Déu és sempre eficaç i profunda. Tertulians, teniu la paraula.
Sí, és una situació que cal també contextualitzar, també d'aquest profeta Isaïes, doncs que en aquest moment en què el poble d'Israel ha passat tota l'amargor també de l'exili a Babilònia i que potser aquesta paraula de Déu que han rebut els seus pares i tota la tradició d'aquest poble escollit sembla que no hagi donat bon fruit. I aquí el profeta que parla sempre en nom de Déu, oi? I és capaç d'advertir, de corregir, però també de donar esperança, que sempre és el positiu que s'ha de treure, no? Doncs aquesta importància d'aquesta paraula de Déu, eh? Com nosaltres també, quan ens trobem cada diumenge a missa i durant anys, els que porteu bastants anys avanti, aquesta paraula de Déu, que a vegades es pot convertir en una cosa com repetitiva, que escoltem una i altra vegada, però com va fent... va marant a la nostra vida com la bona pluja, eh? que tant necessiten els nostres camps, eh? Sobretot en ple estiu. Eh? Uh-huh.
Sí, jo penso que el profeta, doncs, aquí utilitza la imatge de la pluja i la neu, doncs, que cauen del cel i fecunda la terra, per explicar que Déu no deixa mai de comunicar-se amb els homes i dones i que la seva voluntat és salvar-nos. O sigui, la paraula del Senyor, en tant que aliment, més que transmetre un missatge, penso que explicita un esdeveniment salvador. O sigui, Déu intervé a la història de la humanitat d'una manera discreta per donar al poble el que necessita per produir bons fruits.
I a més és molt important perquè depèn de nosaltres, però també depèn tot de Déu, oi? Que és aquesta gràcia que diu, no tornarà infecunda, sinó que sense haver fet el que jo volia, haver complert la missió que jo li havia confiat. O sigui, malgrat els nostres efectes, malgrat que a vegades ens sentim desanimats o que ens sentim que la cosa no va bé, tranquils, tranquils, perquè finalment hi haurà fruit. Cal que posem la bona disposició i el Senyor ja fa la resta.
Sí, perquè la paraula de Déu aquí és entesa, doncs, no tant com una revelació d'un missatge. Penso que és més aviat com la intervenció alliberadora de Déu en la història de la humanitat. És més com a confiança.
Exactament. Mm-hmm.
Nosaltres som un grup de professors, doncs, que ens reunim els dilluns sempre per treballar i per dinar junts i tal. I de vegades comentem la paraula de Déu. I en el moment aquest que comentem, considerem la importància de l'acció de gràcies. Ho veiem molt important, perquè tenim de donar gràcies pels fruits que ens dona. Fruits molt més grans del que es podia esperar de les nostres possibilitats. I també és important ensenyar a donar gràcies als petits, els nostres nebots petits i tal. Un cant després de dinar, un gest, no? Inclús de vegades una dansa d'acció de gràcies.
Certa, vosaltres certa. Creieu que, ara que la Ramona ha dit això de l'acció de gràcies, creieu que manifestem obertament l'agraïment de tot el que Déu fa en nosaltres? O és una cosa que ens surt espontània o més aviat és quelcom que ens ho han de dir, dona gràcies. Com ho veieu vosaltres?
És veritat que jo penso que moltes vegades tendim a lamentar-nos i a queixar-nos de moltes coses i no som suficientment agraïts, no? Però adonar-nos que quan donem gràcies, d'una manera conscient, també el nostre cor es va obrint a endevinar més i a descobrir més com Déu ens parla en tantes coses i tants dons que tenim. Que, malgrat que sembla que les coses no ens van bé, també hem de mirar les coses positives, que són habitualment molt més que les coses aparentment negatives. I les negatives també serveixen per donar gràcies, també, perquè són també moments en què són reptes per anar superant, no?, les dificultats, oi?
Perquè donar gràcies enriqueix. Però enriqueix molt. Enriqueix la nostra alegria, la nostra comprensió, la nostra esperança i amb les persones que ens reunim també mútuament ens enriqueix.
Avui, aquest diumenge, poder-nos trobar a l'Eucaristia, els que pugueu anar, oi?, i escoltar la paraula de Déu. És que és un do tan preciós que Déu ens dona cada diumenge i trobar-nos amb els germans.
I la música i el cant.
Exacte, i els moments de pau i de silenci tan necessaris al llarg de la setmana, no? Jo penso que és important i aprofitem els que esteu en aquest temps de vacances, els que pugueu gaudir-ne, doncs de trobar aquells moments de pau, de reflexió, d'escolta, de meditació i d'agraïment, no? I d'agraïment.
Algun matís més així a remarcar, perquè és veritat que és molt breu la lectura, el text que hem escoltat i que comentarem o estem comentant, però hi ha algun matís que dius això seria interessant aportar-lo a la lectura i si no passem ja a la segona, sí, com vulgueu.
Això ens ajudarà molt les lectures que venen a la continuació, sobretot l'Evangeli, quan l'escoltarem. Jo penso que tornem a fer referència a aquesta lectura, perquè sí? Això del gra que cau a terra, ja veurem.
Molt bé, doncs passem a la segona lectura.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Una lectura que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 8.
Germans, jo penso que els sofriments del món present no són res comparats amb la felicitat de la glòria que més tard s'ha de revelar en nosaltres. Perquè tot l'univers creat està atent, esperant que es reveli d'una vegada la glorificació dels fills de Déu. L'univers creat s'ha trobat sotmès a una situació absurda, no perquè ell ho hagi volgut, sinó que un altre li ha sotmès, donant-li, però, l'esperança que un dia serà alliberat de l'esclavatge d'aquesta situació desgraciada per obtenir la llibertat que és la glorificació dels fills de Déu. Sabem prou bé que fins ara tot l'univers creat gemega i sofreix dolors com la mare quan infanta. Però no és ell tot sol. També nosaltres, els que ja posseïm l'esperit com a primers fruits de la collita que vindrà, gemeguem igualment dins nostre, esperant l'hora que serem plenament fills quan el nostre cos serà redimit.
Pau expressa la diferència incomparable entre la felicitat futura i els sofriments presents. Aquests sofriments són bàsicament fruit de la manera nova de viure els creients. Què volem dir quan parlem de manera nova de viure? Mossèn Joan?
Bé, o sigui, l'Esperit Sant, tal com en aquest capítol 8 de la Carta als Romans, té molta importància en tota la Sagrada Escriptura, tot el Nou Testament també, però aquí fa incís en aquesta novetat de vida. O sigui, ens enfrontem davant d'una situació nova i ens cal a nosaltres assumir la realitat i veure-la amb uns ulls nous. O sigui, la vida nova que Déu ens promet comença des de l'acció de l'Esperit Sant en nosaltres, oi? Assumir els dolors, assumir, que no vol dir resignar-se, que no vol dir lamentar-se ni queixar-se, vol dir assumir perquè són també necessaris també per poder viure. Nosaltres no busquem els sofriments, sinó que ja ens venen bastant donats, i sobretot mirem i posem la mirada, que no ho cita explícitament aquí, en aquest fragment Sant Pau, però la nostra mirada en Jesús, que assumeix i accepta els sofriments perquè realment nosaltres puguem rebre el consol i puguem rebre la salvació, no?
Sí, penso així, que l'apòstol Pau, en aquest text que hem llegit, doncs reflexiona sobre l'esperança cristiana, perquè tot i aquí que els homes i les dones doncs, hem de compartir i compartim els sofriments, en la vida futura doncs, estem destinats a participar de la glòria del Crist. I la fe, penso, que no és només mirar amunt, sinó mirar als ulls dels altres. a l'altra persona i dir-li, estic aquí, si necessites et puc ajudar. Penso que en aquest sentit també ho reflexiona.
Exacte. Aquesta vida nova i aquesta humanitat nova ens permet viure majorment en comunió els uns amb els altres, oi? De cercar, sí. No, anem tots fent camí junts, cadascú sí. Des de la seva situació, cadascú des de la seva vocació, cadascú des de la seva peculiaritat, perquè cadascú és únic als ulls de Déu, cadascú és una perla preciosa als ulls de Déu, oi? I com nosaltres hem de caminar en aquest món. Aleshores, davant d'una situació que diu Sant Pau i que no cal remuntar-nos a Sant Pau, sinó mirar la nostra situació actual, el nostre món, de tant sofriment, tanta guerra, tanta violència, tanta injustícia, tantes situacions, doncs, com hem de posar aquesta mirada en el món? Demanant a Déu, sobretot, que ens concedeixi la mirada que ell té sobre el món, que Déu estima tant el món que envia el seu fill. I aquest fill ha vingut justament per reparar també aquesta situació desgraciada, sí. Perquè nosaltres, entre nosaltres mateixos, no ens en sortim. No ens podem en sortir. No, no és allò de que Jesús ha vingut per alguns, sinó ha vingut no. Per tots, perquè no ens en sortim degut al nostre pecat, al nostre egoisme, a les nostres situacions de vida que portem, ens cal una mirada nova.
Clar, perquè després de l'acció salvadora del Crist, la situació ha canviat. No és com abans. I ara es pot viure en temps d'esperança i confiats en l'arribada de l'autèntica llibertat que està reservada als fills de Déu. I com deia vostè, mossèn Joan, tots, Sí, no reservada a un, sinó a tots.
Aquesta imatge preciosa, oi?, del naixement, oi? Sí. Jo no puc dir, perquè jo no he viscut aquesta experiència, ni la viure mai, oi? Però les mares, quan infanten els seus fills, oi?, quan veuen també el patiment que se suposa, alguns pateixen més, algunes pateixen menys, però és una situació, no només els 9 mesos d'embaràs, sinó també el mateix part i els dies previs, doncs com després queda compensat, oi?, per aquest naixement. No és, jo no sé si s'obliden els dolors de part d'això, jo crec que no s'obliden, però sí que compensa, més creix, eh? I també els pares que duen els seus fills, que pateixen també per la situació que hi havia, quan surten endavant, oblidem ràpidament, i Déu oblida totalment allò de mal que hem pogut fer o que hem pogut tenir, perquè sempre ens hem d'obrir aquesta felicitat que ens és promesa. Ja en aquesta terra, però plena, evidentment, en el cel.
Sí. Perquè és una invitació, tot el fragment que hem llegit és una invitació decidida a l'esperança. I això, com diu, podem viure en els nostres amics, en la nostra situació social, les nostres trobades, no solament aquí, sinó de vegades quan marxem a fora, també amb els nostres col·legues. Ho vivim.
També aquesta mirada a la creació, oi, també parla,
sí,
no?
Sí.
Aquesta creació també pateix quan no la tractem bé, quan ens aprofitem dels recursos d'una manera sense consciència, sense organització, sense solidaritat dels uns amb els altres, doncs això també ens revela també la nostra pròpia vida. O sigui, si nosaltres cuidem la nostra vida, cuidem els que tenim a prop i tothom fa el mateix i cuidem allò que ens envolta, ens anem preparant, no ens en sortirem igualment, eh? Però ens anem preparant perquè l'Esperit Sant trobi també una disposició bona per aquesta felicitat promesa, oi?
El Papa Francesc ens ho diu, i ara fa 5 anys, no?, la seva encíclica, i la continuem vivint, i sobretot doncs, persones que vivim en un entorn, que veiem la natura i tal, encara ho experimentem més.
Exactament, exactament.
Però creieu que quan tenim sofriments pensem en la glòria que més tard se'ns ha de revelar en nosaltres, a vegades ens quedem angoixats, pràcticament tothom, per dir-ho d'alguna manera, i generalitzar no sempre és encertat, però és que quan sofrim ens angoixem i no pensem mai en el que vindrà després, no? Perquè què pot passar aquí?
Bé, a veure, la naturalesa humana. O sigui, ara tot el que hem dit ara pot semblar, ai, mira, el Ramon i mossèn Joan i la Maria, que teòricament és molt bonic tot això, però jo estic patint aquesta situació, o psíquica, o física, o laboral, o d'amics, o una relació, el que sigui, estic en una situació molt desesperada i ara m'estan dient aquí que tranquil, que tot anirà bé o que la felicitat... No,
sí.
No és això. Però és veritat que l'experiència que et dona la vida, oi? Jo, per exemple, a mi em venen moltes persones a parlar i passen patiments molt forts, els pares amb els fills, els germans entre ells, o a l'escola, o a la universitat, o a la feina, o situacions fins i tot de la comunitat parroquial o del barri... situacions molt complicades. Aleshores, què hem de fer nosaltres? Jo, què he de fer jo? Escoltar. Puc donar molts consells? Bueno, tanto en cuanto. Però no és qüestió de donar consells, és qüestió d'escoltar i que aquella persona visqui aquella situació esperant, el que has dit tu molt bé, Ramona, esperant que les coses milloraran, posant el millor que tenim de nosaltres mateixos.
Sí.
I les coses milloraran. Sí. Milloraran. No milloraran al 100%, però milloraran i, sobretot, canviarem la nostra manera d'interpretar aquest sofriment, aquest dolor, i canviant la nostra manera nova de veure-ho, podem anar millorant les situacions. No?
Sí, sí, el que vostè deia, mirar els ulls a la persona i dir-li, estic aquí. Parla.
Exacte.
Algun apunt més? No?
Continuem, continuem.
Doncs, si voleu, podem passar ja a escoltar l'Evangeli, sí?
Perfecte.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge 15 de durant l'any és de Sant Mateu i del capítol 13.
Aquell dia, Jesús sortí de casa i s'assegué vora el llac. Era tanta la gent que es reunia entorn d'ell que pujà a una barca i s'hi assegué. Tota la gent es quedà a vora l'aigua i ell els parlà llargament en paràboles. Digué, el sembrador va sortir a sembrar. Tot sembrant, una part de la llavor caigué arran del camí, vingueren els ocells i se la menjaren. Una part caigué en un terreny rocós on hi havia poca terra. De seguida va néixer, ja que la terra era poc fonda, però com que no tenia arrels, quan sortia el sol, amb la calor s'assecà. Una part caigué entre els cards, però els cards van créixer i l'ofegaren. Una part caigué a la terra bona i dona fruit, o 100, o 60, o 30. Qui tingui orelles, que ho senti.
Jesús ensenya en paràboles a la gent de la barca estant. En aquest evangeli hem escoltat que ho ha fet amb la paràbola del sembrador. Quin missatge té per a nosaltres avui?
Jo, si em permets, començar, Ramona. A veure, és molt important aquest llenguatge que fa servir Jesús, que no és només propi de Jesús, val? No és una exclusivitat de Jesús. Aquest llenguatge de les paràboles, que volen expressar molt més del que volen dir. No ens podem quedar només amb la imatge, però la imatge apunta, com mirem nosaltres un iceberg, oi? Que veiem la punteta que sobresurt de l'aigua, però hi ha tot el gruix a sota, i aleshores nosaltres hem de mirar en profunditat. La paraula del sembrador, evidentment, Jesús contempla la natura, se serveix de les imatges que té al voltant i l'ajuden a interpretar i a donar aquest missatge. Jesús podia dir perfectament, mira, vosaltres deu sortir la paraula de Déu, i això us farà feliços, i heu de donar fruit. Bueno, què? Fent servir aquesta paraula del sembrador ens ajuda a imaginar-nos. Els que vivim a la ciutat ens costa més, però per tant ens cal sortir de tant en tant, els que estan a zona rural ho descobreixen de seguida, però també vigilant que aquestes imatges no ens quedem només amb aquesta imatge, sinó el que significa. No?
Penso que, tal com diu vostè, Jesús és el mestre que ensenya, doncs, al poble la paraula de Déu. I ho fa d'aquesta manera. I el centre i la força d'aquesta paraula, la que hem llegit avui, podria estar en l'esplèndida collita que produeix el gra caigut. En terra bona, el 100, el 60, el 30. En qualsevol cas, veiem que n'obté benefici. Per tant, jo penso que la vida cristiana és un esforç per mirar de reflectir en la nostra vida allò que Déu espera de nosaltres. Podem donar més o menys, però donar.
Exacte. I després també penso que és molt important és anar a les coses essencials. No deixar-nos tampoc esvair per un moment de felicitat i o la nostra vida no consisteix tampoc en organitzar aquelles coses que et donen felicitat, sinó que són moments importants, però en la rutina diària, en el dia a dia, és quan descobrim la grandesa del que Déu ens vol donar, no?
Sí.
En els petits detalls,
sí.
Clar, aquí pensem en aquestes imatges d'aquestes petites llavors que creixen, oi? Hi ha una altra paraula de Jesús que també en parla, oi? Que creixen sense saber com, evidentment saben com, si ho expliquem biològicament i els entesos sí. En saben, però nosaltres no fem res perquè creixi. Nosaltres hem de posar bé la terra, i bé la terra vol dir preparar també el nostre cor.
Sí, perquè diu, la llavor cau, vol dir que la persona escolta la paraula. Ara, la capacitat de recepció no és la mateixa i, per tant, penso que és necessari emprar les capacitats que Déu ens ha donat per produir bon fruit. O sigui, podem dir que Déu ens dona tots els elements per respondre i per donar fruit. Ara nosaltres hem de saber i també donar-li gràcies perquè ens ho dona. Això és el fet de l'amor de Déu, la seva paraula, convida Jesús sempre a donar gràcies.
Exacte. Va cercar de tenir un cor esponjós d'agraïment. L'agraïment provoca un benestar també per la persona,
sí.
Oi? sembla que agraïm i perquè no, ens, no tenim cap mèrit per el que fem. Evidentment que hi ha mèrits que podem fer, però no quedar-nos amb caure en l'orgull ni creure que és mèrit nostre tot. Perquè aleshores nosaltres donem gràcies, per exemple, i beneïm la taula. Evidentment la taula ha anat la mestressa de casa o el pare o el fill o el germà ha anat a comprar aquest matí el pa per aquest esmorzar. I hem de donar gràcies. Home, però si l'he fruit del nostre esforç. Bé, però també tenim la possibilitat d'anar a la botiga. I hi ha gent que no té la possibilitat d'anar a la botiga perquè estan en zona de guerra o en zones molt desèrtiques. Això. Nosaltres podem aconseguir moltes coses i també gràcies a Déu que tenim feina o que tenim aquests recursos i tantes possibilitats. No?
Bé, algun matís a remarcar que veieu?
Aquest fragment que hem escoltat en molts llocs també es podrà llegir més llarg també aquest fragment, no? Aquest és el text del Breujat que hem escoltat aquí
pels
oients.
Sí, és veritat.
Però evidentment, nosaltres que quan anem a missa podrem escoltar, i us convido, sense fer-vos un spoiler per aquells que no us han recordat bé d'aquesta paràbola, que si aneu a missa podreu sentir tot el fragment més llarg i sobretot la importància que vol dir aquesta paraula de Déu.
Jo penso que vol dir això, estimar-nos molt.
Exacte.
Estimar-nos molt. Seguir a Jesús. Donar gràcies.
Molt bé, molt bé. Saber destriar bé l'acció de Déu en nosaltres i no quedar-nos tancats en situacions ni polèmiques ni debats estèrils, sinó en l'essencial. Anar a buscar en profunditat la vida, només la busquem en profunditat i en la veritat trobarem la nostra llibertat.
Molt bé, doncs, si us sembla, ho podem deixar. Hi ha moltíssimes coses més que es poden dir, però us convido, si podeu venir diumenge vinent, que comentaríem la litúrgia diumenge 16, aquí a Ràdio Estel, i aquí a la Taula de l'Evangeli.
Diumenge 16, que és el dia 23.
Sí,
perquè avui és diumenge 16, 15, que és 7. Que avui és 16, però és diumenge 15.
Diumenge 23, gràcies, mossèn Joan, per la precisió. Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Ramon Avalls.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
I bueno, i pregueu per mi, per aquest dia, perquè el visqui també amb molt de goig.
Compte que ho farem.
Per molts anys.
Gràcies,
mossèn Joan. Gràcies,
Maria.
I també agraïm als nostres oients la fidelitat al programa. De debò que ens plau molt que siguin aquí a l'altre costat. I agraïm també els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Hem tingut el control tècnic, en Jordi Carretero, gràcies, i hem de dir que la Cristina Orduña ha fet la locució de les lectures, a la direcció i presentació del programa, Maria Marén, la que us parla, i finalment, sàpiguen que els esperem diumenge vinent aquí, en aquesta mateixa sintonia. Una abraçada, adeu-siau.